10:34 del matí, com us avançàvem a primera hora, avui parlarem de la 14a edició de Pedra i Sang. I és que, com diu la dita, de Santa Caterina a Nadal, un mes a cabal. I el que no falla mai per Nadal a Sant Cugat, almenys no ho fa des de l'any 2000, és la representació de la llegenda Pedra i Sang. Josep Maria Jaumà, autor del text, que també interpreta un dels monjos en dues de les representacions. Molt bon dia.
Hola, hola, molt bon dia.
Xavier Tor, actor, interpreta en aquest cas el paper de l'abat Arnau de Biure.
Exacte, l'abat.
Per la quarta o cinquena temporada?
Aquesta serà la quarta.
Aquesta serà la quarta. I també Albert Santiago, ell és el director musical de Pedra i Sang.
Bon dia.
I ara veiem, per la dreta de l'estudi, per aquesta finestra de l'estudi, Ramon Bernils, que ens arriba la directora de Pedra i Sang, Dolors Vilarassau. La saludarem d'aquí uns moments. També tenim a l'estudi un membre del programa, el productor Joan Vallvé, que és també actor des de fa uns anys de Pedra i Sang. Interpreta un monjo i hem vist que li acaben d'arribar el guió, que jo li preguntava abans si ens podia avançar alguna cosa, alguna d'aquestes novetats. Em deia que no, que encara fins divendres no el rebria, però ara ja el té.
Sí, però no es pot dir.
Ja veig que et fan senyals que no, que és sorpresa. A tots, molt bon dia i molt benvinguts a aquest estudi.
Gràcies.
Si us sembla, per començar, fem una mica un viatge i ens situem a mitjans del segle XIV, que és quan esdevé aquesta història de Pedra i Sang.
On les disputes entre la noblesa i l'església pel control de la terra i els béns eren constants, l'església acumulava nombrosos béns immobles aconseguides per donacions pietoses destinades a salvar l'ànima. La història del nostre protagonista, Berenguer de Saltells, és un dels exemples més dramàtics d'aquestes disputes. Raimon de Saltells, pare de Berenguer, un noble de Cerdanyola, envia el seu fill a servir a Pere el Cerimoniós a sufocar la revolta. En aquest període, Raimon perd la seva esposa i es retira al monestir de Sant Cugat, on mor a causa de la pesta negra. Abans de morir, sense saber si el seu fill era viu o mort, Raimon deixa els seus béns al monestir i reserva 10.000 sous per si el seu fill tornava. Berenguer, que era viu i coneixedor de diverses irregularitats en el testament del seu pare, presenta la reclamació de l'herència que l'abat Biure no accepta. L'arbitratge va decidir finalment que Berenguer rebés 47.340 sous amb un termini de 6 mesos per rebre'ls. Passa el període i Berenguer, sense ser satisfet, apareix la nit de Nadal del 1350 al monestir de Sant Cugat i mata l'abat Arnau de Biure en plena missa del gall davant els santcugatencs. Pere el Cerimoniós, en consell fet a Perpinyà per investigar aquest crim i per tal d'esborrar de la història el record d'aquell llinatge dels Saltells fins aleshores tan honorable, com a càstig va donar l'ordre d'enderrocar totes les construccions de la seva mansió de Cerdanyola.
I aquesta és la història, que no la llegenda, ens apuntava a micropagat Xavier Tor, que representa Pedra i Sang, enguany la seva 14a edició. Va començar tot l'any 2000 per un encàrrec de l'Ajuntament a Teatre Teatre i des d'aleshores, Dolors, benvinguda ara sí.
Hola.
Que t'havíem vist quan presentàvem els companys passar per la finestra.
Exacte.
Des d'aleshores es fa Pedra i Sang i des d'aleshores n'ets tu la directora,
sí.
I també el Josep Maria, l'autor del text.
Des de que jo passava per la finestra, es fa Pedra i Sang.
Des del 2000, des
doncs
del 2000.
És molt probable perquè jo vivia en aquest carrer, el carrer Blan Hospital. Doncs sí, es representa, precisament va ser un encàrrec a la companyia Tetra Teatre, i nosaltres li vam traspassar l'encàrrec al Josep Maria Jaumà, aquell encàrrec fet en el pont del Pilar.
Sí, exacte. Sí.
Com vas rebre aquest encàrrec, Josep Maria?
Amb molt de susto, perquè
sí?
Jo no havia escrit teatre, vaja, d'una manera així formal, i no sabia per on posar-m'hi, no? no tenia ni idea de com enfocar-ho, res, ni idea, ni idea. Sort de la Dolors em va passar el llibre d'un Nadal tacat de sang del
Cardús,
de Terrassa. I bueno, jo em vaig inspirar en aquest... vaig copiar aquest llibre. Els fets del llibre, no?
Sí.
Doncs posats en solfa.
Aquest esglai, al rebre l'encàrrec, per això no va impedir que el text anés bé, perquè si ha arribat a la seva edició número 14,
sí, sí,
és que malament no va sortir.
No, no. Jo sempre he dit que és com la gallina que posa el primer ou i no s'ho pot creure. Diu, això he fet jo, un rodonet. Sí, sí.
I sobre aquest text també hi ha una part molt important a Pedra i Sang, que és la música, perquè no deixa de ser un musical d'una tragicomèdia. Com funciona la música dins de l'obra?
Bé, doncs... S'ha d'entendre que des del punt de vista del director és diferent del que seria dirigir una coral, diguem, de manera habitual, perquè amb la coral doncs, hi ha un objectiu que és presentar unes peces en un concert, i en canvi aquí la música simplement és una peça més d'un tot, i amb aquest tot, diguem, ha de formar doncs, l'obra completa. No? I,
una harmonia.
Exactament, no? I de manera que l'espectador, doncs, l'experiència completa de rebre tota aquesta història, doncs, sigui el text, però també aquests moments musicals, i que tot junt doncs, faci que l'espectador surti, bueno, doncs, com el veiem sortir cada any, no? Doncs, amb els ulls brillant i content d'haver passat una gran estona.
Perquè no se'l perden, eh? El Sant Cugatencs per Nadal, parlàvem abans fora d'antena amb el Joan, que potser, si els Pastorets són l'obra de Nadal per antonomàcia de moltes poblacions, Pedra i Sang és l'obra de Sant Cugat, del Nadal. Sempre, no?
Exactament, ja des del 2000 que es fa, doncs ja té un pes i una tradició que nosaltres doncs, procurem mantenir viu al llarg del temps.
Des d'aquest any 2000.
Sí, però hi ha una mica de diferència amb el tema dels Pastorets. Els Pastorets, les passions, són coses comuns a tot Catalunya. En canvi, Pedra i Sang és una història per ser explicada des de Sant Cugat. Això és difícil. És difícil que hi hagi una població que tingui aquesta història pròpia, però a més amb aquestes ramificacions que té també amb la història de Catalunya. Ara, quan aquesta noia explicava la història, doncs parlava de la intervenció del rei
Pere
el Cerimoniós. És, per exemple, aquesta història va fer canviar la llei d'herències de Catalunya. O sigui que jo crec que aquí Sant Cugat, amb aquesta història, en Pedra i Sang tenim un petit tresor que de vegades ens costa de veure les coses pròpies, no? Però és una història per ser explotada i, a més que es fa a les dates de Nadal, que és quan es va produir aquest crim, i en el propi monestir.
Exacte, semblaria fet a mida, sí, per portar l'escena, sí, perquè el que es diu a vegades, que la realitat supera la ficció, i que vingui algú a matar l'abat el dia de la missa del gall, està fet, escolta, doncs, perquè el teatre s'aprofiti,
sí,
de la història.
Sí, sí. Jo quan a mi em pregunten, per exemple, per la direcció d'aquesta obra, jo dic, home, aquí la veritable missa nascent és la de l'assassí de l'abat Viure, no? És la del Berenguer de Saltells. Perquè, clar, una cosa és planejar matar l'abat Viure, però l'altra cosa és la manera en què ho fa. Ho fa una nit de Nadal, amb presència de tota la població, a l'església, o sigui, vol ser com exemplaritzant, o sigui, no és allò amb un despatx o
la nit, sí, sí,
això és una missa en escena. De fet, quan el Rogeli Padró, el Jordi González em van passar, bueno, em van dir això, que hi havia aquesta commemoració, doncs jo vaig dir, ostres, jo era de Sant Cugat, sabia tota la història del gall i tal, però de cop vaig veure que era una història que tenia molta dimensió, eh?
Xavier, era potser una història que estava una mica perduda fins que va arribar Pedra i Sang el 2000?
Jo estic convençut que estava totalment perduda, perquè, i a més que són fets nostres, històrics, i que no han donat cap repercussió, no, ningú sap. I en canvi donen més importància a coses estrangeres, com per exemple, no sé, l'assassinat
de Canterbury,
eh? Que en canvi té més importància el nostre, perquè va ser el dia de Nadal.
Exacte, doncs, la missa del gall i a casa.
I que això la gent ho ignori, doncs és el que et sap greu, no?
I com diu la Dolors, en públic. Eh?
En públic, en públic,
perquè
clar.
Perquè el missa de Canterbury va ser en privat, o sigui, van entrar i el van matar.
Exacte.
No hi havia ningú davant.
Exacte.
I en canvi aquí va ser un teatre ja...
Per això se creu que la història pròpia s'ignori o que no se sàpiga, que no surti la llum, que tothom conegui la veritat de la història.
S'haurà de fer una petició perquè els llibres, almenys, dels estudiants de Sant Cugat d'Història incloguin en aquesta època de finals i de mitjans del segle XIV la història de Pedra i Sant, que no deixa de ser història, que bé apuntaves que no era llegenda.
No, exacte. Llegenda és el que deia abans també el Joan amb Vicorso Tancat, era el del cant del gall, no?
Exacte.
És l'únic, em sembla a mi, que és llegenda,
I el repicar de les campanes,
no? No, de llegendes n'hi ha moltes a l'entorn d'aquesta història. La història és real. El que passa que una història d'aquest tipus doncs ha donat peu a moltíssimes llegendes. Però clar, i molta gent es pensa que perquè hi ha tot aquest element llegendari, la història és realment també llegendària, i no ho és. Vull dir, està basada en uns fets que són reals.
De fet, aquí a la redacció tothom sap que és Pedra i Sang, però fent la recerca, a molts llocs on citen Pedra i Sang i la història, la titllen de llegenda i no d'història. O sigui que potser sí que és un fet que està mal entès o mal explicat i que potser cal fer pedagogia perquè quedi clar que és un fet real.
S'ha de fer.
Ja, Xavier, com es porta això de ser un dels dos protagonistes de Pedra i Sang?
Per mi és un orgull, satisfacció, digue-li la paraula que vulguis. Jo estic orgullosíssim de fer-lo, aquest personatge, i a més, com bon santcugatenc que porto ja 50 anys vivint aquí, doncs imagina't.
A més, fa molta patxoca.
Gràcies, molt amable.
És veritat, fa molta patxoca.
Vosaltres sou companys, un és l'àbat i l'altre és monjo.
Sí, jo soc el celler, sí. Jo soc el que porto el vi a la comunitat.
També ho serà el Josep Maria, que també actuarà de mig monjo, almenys sí, dos dies quan tinguem el company Pere Païssa.
Es fa llegir el de Cameron.
Ell és el que fa llegir.
Un altre fet històric, veus? Que surten aquí doncs el de Càmero, que es va traduir aquí a Sant Cugat.
Doncs sí, en parlàvem fa unes temporades al programa. Dolors, dins de la representació hi ha actors professionals com podria ser el Xavier Tor, però també n'hi ha altres d'amateurs com seria el Joan, tot i que ell té estudis de teatre, també ho hem de dir, és fàcil treballar amb aquest conjunt d'actors de Sant Cugat?
Sí, perquè en realitat, siguis aficionat o siguis professional, el que has de ser és vocacional. I de vocacionals ho són tots.
Hi ha la passió, eh? Que clar, hi ha la passió i les ganes de fer-ho.
Si no, vull dir, si no hi ha aquest aspecte, vull dir, amb totes les coses d'art no té cap sentit. Aleshores, jo crec que precisament aquesta barreja funciona molt bé. Vull dir, per una part, és un espectacle que volem que tingui pues, una dignitat, doncs, no sé, és un espectacle que s'anuncia a cartellera, que es promociona a tot arreu, que té un preu raonable d'entrada.
Ara, amb descompte, si entrem a www.pedraisang.cat, fem l'anunci des d'aquí.
Doncs que té un preu raonable, per tant has de tenir un producte doncs, que es pugui oferir la gent. I per una altra banda, doncs, tu ja ho saps, Albert, vull dir, tota l'aportació que representa el cor, doncs aquesta gent que es va renovant cada any, que per
avui
cert...
Enguany tenim 5 membres nous, si no m'equivoco, al cor?
No, més.
Més de 5?
No els he comptat, però Déu-n'hi-do. I tenim la sort de que el projecte i la història té tanta vitalitat i tan bona salut que continua traient persones...
I de totes les edats.
Sí, clar, perquè
el perfil... I de llocs diferents.
Exacte, no només de Sant Cugat, sinó també de la comarca, no? Clar, diguem que amb aquest conjunt de persones que venen a portar doncs, la seva passió i les seves ganes de fer-ho i de prendre part d'aquesta tradició, doncs tenim un cor fantàstic, d'una gran qualitat. La veritat és que als assajos estem molt contents perquè estan sonant el cor molt i molt bé, i això vol dir que el projecte és capaç de continuar traient persones que també tenen molt de talent.
I també de renovar-se, no?
Exactament.
I jo vull destacar una cosa, que sí. A veure, el cor, per aquells que no hagin vist mai l'espectacle, i espero que siguin pocs o que siguin molts els repetidors, no és allò una cosa estàtica que canta, i no, que va interactuant. Que
exacte, és una cosa integrada, ens apuntava abans l'Albert.
S'ha de bellugar. És com el teatre grec.
Sí, s'ha de bellugar.
El poble és protagonista.
I ha d'actuar, vull dir que no és allò que surt una coral, canta, quieta, no. Interactua, es belluga...
Sí, com a les òperes.
Utilitza.
No deixa de ser un musical, no?
Fa servir una utilleria, no és allò que d'un cor centrat i assegut o que...
Això quan la gent fa el càsting li fa una mica de por, aquest aspecte. Sí. Perquè hi ha gent que ve perquè li agrada cantar i llavors, esclar, quan dius no, és que és cantar més escena, no?
Clar, que han de ser artistes. Exacte. No busquem només actors i només cantants, sinó artistes que facin les dues coses i les facin ben fetes, que no és fàcil. Jo ja no em podria presentar, escolteu.
Allò que em preguntava... El que em preguntaves abans de bueno, aquesta interrelació entre els actors professionals i vocacionals, no, m'agradaria parlar, ja que està també aquí el Joan Ballbé, doncs de tot els monjos, que és una de les parts més celebrades de l'obra, els personatges dels monjos, que hi ha el Joan Ballbé, el mateix l'Albert Santiago, que fa de monjo músic, ell fa el monjo estudiós, vull dir, hi ha alguna...
I el Pere Païssa,
el Pere Païssa, també és conegut de la casa, el que s'alterna...
Sí, després... El Fonolleda. Sí, aquest any el Fonolleda, no? Tant on està el francès.
Sí, que és un paper que havia fet, el Joan Fàbregas.
Sí, el Manel Sunyer i l'Ignasi Bassó, que també fan el cor de monjos.
Sí, sí, sí. Els monjos és una part que no és històrica, vull dir, recordes que en la primera redacció de Pedra i Sang els monjos tenien bastant poc paper. El que passa que teníem dos grans actors per poc paper, que era el Joan Fàbregas i el Joan Llames, i aleshores vam ampliar tota aquesta cosa dels monjos, i la veritat, doncs, que aquests diàlegs que estableixen el cor del poble amb el cor dels monjos i monjos i poble és de les coses més celebrades, i ells estan divertidíssims.
El Joan està molt engrescat, us ho dic jo, que compartim feina a la redacció, i sempre ens en diu una o altra de Pedra i Sang, des dels càstings fins avui, que ha rebut el guió, que ens deia que el rebria divendres, ho dèiem abans, i ara ja el té les mans i ja està mirant.
Sí, però no el diguis.
Jo he vist
no
alguna paraula que no em deixareu dir.
No.
Josep Maria, perquè el text cada any porta feina, perquè s'adapta d'una manera o altra a l'actualitat nacional i també a l'actualitat de Sant Cugat. L'any passat va ser enfadar una mica algun partit polític
I aquest any
que va abandonar la sala. Escolta, bona notícia al final, si les coses que es diuen molesten algú, diuen, no?
Hi ha tantes coses noves que no acabaríem mai. ens diverteixen tant, diguem.
L'any passat...
Ens donen tants motius de riure, no? Sí. Que passa país,
aquest any hi ha com un excés fins i tot de notícies,
Sí. Mira, avui dimitia la ministra de Sanitat, avui no, ahir, Anna Mato.
Llàstima, no hi ha entrat això, però...
Possiblement, no sé si la corrupció serà tema d'enguany,
no,
que ha sigut notícia a casa.
Això no té cap importància.
No. És el plat del dia.
És el menú.
Vosaltres jugueu amb avantatge, que ja teniu el guió, sabeu tot. Tenim ara el Joan Valle, els oients que no el veieu, repassant-se el seu guió amb un somriure als llavis. L'any passat parlàveu, per exemple, de la plataforma d'afectats de la hipoteca, aquests desnonaments injustos de la independència. Són temes que enguany continuen de plena actualitat.
Sí.
Doncs pot ser un petit abans,
ni idea.
Josep Maria.
No, és que és un secret guardat, està en una caixa
sota clau.
Sí.
Ens haurem d'esperar a veure el dia d'anar a aquesta representació.
A més, de vegades retoquem 3 dies abans, perquè de vegades es produeix algun fet o alguna cosa molt, molt important, i fem una mica com els de Polònia, en aquest sentit.
A última hora, al cap.
Sí, alguna cosa sí.
Escolta, mai se sap què et pot passar els dies abans de Nadal.
I a més, amb la situació que hi ha ara, mai se sap què pot passar d'un dia a l'altre.
No, això, deixa'm
un dir, dia et despertes i ets independent.
Això no era intencionat, aquesta cosa de canviar-ho cada any. Les coses van venint com van venint, no? Ens vam veure obligats, ara no recordo per què, ens vam veure obligats a canviar-ho el segon any.
Per
la guerra, jo no sé què vam afegir. I l'advocat i tot això. Bueno, total, que vam començar a canviar i ja no hem parat de canviar cada any.
Perquè, clar, podria ser més fàcil i més còmode deixar un text original i anar-lo repetint.
Seria una llàstima.
Sí que és veritat,
seria
més avorrit.
Sí.
Per qui interpreta i per qui ho va veure.
Seria més, diguem, com un fòssil, saps? Sempre igual.
Exacte.
En canvi, d'aquesta manera, poc o molt...
actualitzes la situació de la ciutat.
Va ser el dels ocupes de Torreblanca.
Els ocupes de Torreblanca.
O sigui, es va construir l'escena. Es va construir l'escena.
Ara hem trobat la mare dels ous de la modificació.
Perquè l'any següent ja no hi havia ocupes. Clar, no es podia deixar.
Clar, sí, eren uns ocupes que ocupaven el monestir de Sant Cugat. Representava. I era quan hi havia els ocupes de Torreblanca.
I el jovent marxava del poble perquè aquí els pisos eren caríssims.
Però l'original va ser això, de dir, clar, no podem repetir el dels ocupes, però ja no hi són.
Ja no és actualitat.
I això, fixa't, una cosa realment accidental, que ni l'havíem prevista. Bueno, és que no havíem previst que hi hauria un segon any.
Clar, aquest és el tema.
Doncs mira, el 14 sumem aquest any.
Bueno, és que l'obra juga amb l'anacronisme, no? Que és una cosa que també juga a Shakespeare. Sí. O sigui, hi ha constants referències a l'actualitat, tot i que... O sigui, és una obra que té, doncs, això que hem dit, aquesta cosa medieval, però no és una obra historicista, és una obra literària, i per tant l'autor es permet una sèrie de llicències, les que calguin, doncs, perquè el que es tracta és de fer un espectacle de teatre, no?
I entre I aquestes llicències... Maria està al cas, per pescar-les a l'aire i introduir-les.
Oh, els diaris cada dia ens en ofereixen uns quantes. Però, no, deixa'm dir això, ja ho has dit tu abans, el Xavier, el poble és el protagonista, em sembla que
exacte, exacte.
I el poble, fixa't, al final de l'obra, els actors van vestits com tothom.
Exacte.
Volguem dir, no hi ha tanta diferència entre aquella gent i el públic.
Saps què vull dir? Les històries, de vegades, no? Encara que ens situïn segles enrere, la història acaba sent la mateixa.
El poble sempre és semblant, parla del que passa, no? I llavors hi ha la intenció aquesta de que el públic se senti part del poble d'aquella època.
Demana, exigeix les seves voluntats, i, sí. Clar, és la una realitat. Vull dir.
I ja que parlem del públic, jo crec que hi ha una cosa que noto, o crec que notem els actors quan estem a dalt de l'escenari, és la reacció del públic davant de les diferents seqüències, de les diferents fragments de l'obra. Quan ja portes uns quants anys fent-ho, vas veient que ja saps que hi haurà un punt en què la gent riurà, en què la gent... però fins i tot quan maten l'abat, doncs aquell silenci que es produeix a la sala és que és increïble.
Sembla el que transmet al públic, als propis actors. No
la
sé
reacció.
Si teniu en ment potser algun dels fragments que més agrada o més encís al públic, Xavier.
Això que dius ell, això que ja ho saben, que el mataran.
Perquè... Sí, és tot la crònica d'una mort anunciada. No hi ha intriga.
Una història sabuda.
No,
sí,
però és que és això que vull dir, que és una cosa que se sap, tothom sap el que ve a veure, vull dir, no, és igual que explicar la passió, saps que el protagonista mora, no? Vull dir, a veure, ho notes, jo crec que els actors ho notem, els moments de reacció, i vas veient que dius, ostres, això ha arribat, això està arribant, i quan el text nou suposo que arribarà moltíssim aquest any també, perquè surt una sèrie d'elements que faran riure la gent i donar que pensar també, que és una de les coses interessants, que molta gent s'ho pensa, ostres, mira, broma en broma, però quina realitat hi ha aquí, eh?
Vull dir... Cal fer riure i també cal fer reflexionar, i una bona manera de fer-ho és a través del teatre. No sé si teniu, se m'escapa, d'actors professionals als amateurs. El Joan rebia avui el guió, en un mes s'ha de preparar Pedra i Sang.
Que un mes? El dia 19 fem la primera, perdona.
El 19?
O el dia 19 ja és la primera representació.
La primera el dia 19.
Pel Camí de Justícia.
Val, teníem aquí apuntada la primera el dia 25 a la sala.
Per obert al públic sí que és el 25.
Val.
Obert al públic en general és el 25.
Heu d'anar amb presses per preparar-ho? És exigent, la preparació de Pedra i Sang?
T'has de dedicar.
Per tots, exacte, no? Intensa i concentrada.
El que hauria de parlar és la Dolors, perquè ens exigeix els assajos.
Ella és l'exigent.
Mira que ens ho sabem, almenys per part meva, ara jo parlo per mi.
Sort que no n'hi ha gaires més.
Jo procuro saber-me'l sempre, el personatge, el text que faig. Però, tot i sabent-ho, sempre en els assajos trobes moments i matisos diferents. És curiós, això.
I, a més, les trampes que us pot posar el Josep Maria d'aquestes actualitzacions d'última hora.
Sí, però en aquesta el meu personatge no hi entra.
No, és que...
No hi entra.
Però, Xavier, tu te'n salves, eh? L'abat té el seu temps.
Exacte, me n'en salvo. Però sempre hi ha moments que dius, coi, escolta'm, això no havies reaccionat per aquí. Això
cada any es reinventa, doncs.
Exacte. Sempre. I gràcies als assajos, això és evident.
Hi ha moltes hores d'assajos, molts dies? És fàcil trobar-se tanta gent, no. Perquè entre actors, el cor, que no són tots gent que s'hi dediquen professionalment, que han de compaginar la seva vida laboral amb aquests assajos.
La gent que hi dona més dedicació és el cor.
El cor, sí.
El cor, que es forma cada any, que té uns assajos que són musicals, que a hores d'ara hi ha... precisament ara acaben els assajos musicals i precisament demà començo jo amb els assajos escènics amb el cor.
Sí, que l'Albert ja porta dies treballant amb el cor,
El cor ja està preparat.
I ara els derives cap a la direcció de la Dolors.
Des del punt de vista musical, sí. El cor ja està preparat per fer l'obra.
Exacte, sí. Des de mitjans d'octubre doncs estem fent els assajos musicals cada dissabte al matí, de vegades també entre setmana. Contem amb que hi ha doncs, un bon gruix que ja coneixen l'obra i altres que s'hi afegeixen, però després ho han de cantar de memòria fent l'escena i això són elements que després han d'integrar ells també amb la seva actuació,
clar.
No? Per tant, i no són professionals, per tant els hi requereix doncs, un esforç considerable, però la veritat és que, bueno, que està anant molt, molt bé.
Ja ens avançaves que sonaven molt bé enguany, eh?
I tant. Sí,
bones notícies. Ara comença la teva feina, Dolors.
Sí, no, la meva feina no és que jo m'hagi estat a casa.
No, que no l'hagis feta.
Jo he parlat del cor.
Digues, Dolors.
Ah, vale. No, que jo he parlat del cor. Jo, per exemple, doncs, ja he assajat amb tots, amb el rei, amb el cor concretament, és ara que
ara
jo l'agafo.
Ara
s'incorpora, però vull dir, hem fet assajos parcials, no? I això que deies dels canvis, aquests canvis en realitat es produeixen a dues escenes, a l'escena 5 i a l'escena 7, però el canemàs de l'obra sempre és el mateix. O sigui, això són com petits acudits que es van introduint en unes escenes determinades. Però vull dir, no és que ells ara de cop tinguin escenes noves.
No. Treure un tros de l'any passat i afegir aquest trosset. És fer un petit canvi en un moment determinat, però sí. Força divertit.
Doncs anar assajant en aquests dies que ens queden. Ens dèieu que el 19 a Porta Tancada serà la primera actuació. Per als que vulgueu anar-lo a veure, dies 25, 26, 27 i 28 de desembre a la sala capitular del monestir. Dolors Vilarassau, Josep Maria Jaumà, Cebetor, Albert Santiago i Joan Balbé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per avançar-nos aquests petitets detalls del que podrem veure a Pedra i Sang, que no hem pogut treure's alguna primícia del que veurem. Ens haurem d'esperar, doncs, a les dates de Nadal per veure.
Heu de vindre.
Convidats tots. Adéu-siau i que tingueu un molt bon dia.
Molt bé.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.